Déu-vos guarda.
Ara sí que et sento.
Ara sí que et sento.
Bueno, escolta'm, avui normalment està passant la gent per aquí, els col·laboradors, i estan retransmetent partits del Mundial, però avui no n'hi ha.
T'han esllibrat, noi.
No n'hi ha cap.
No hi ha un apassionant Nigèria i Islàndia, com l'altre dia?
Però tenim vòlei platja dels Jocs del Mediterrani, que també et pot servir.
A mi m'encanta el vòlei platja.
Pobre. No, no. Jo el que vull saber, que tu segueixes molt el Mundial...
Sí. Jo sóc futbolero, perdona. Jo sóc soci, del Barcelona.
Sí, però a vegades
no ho sembla.
Primera no ho sembla perquè no t'he sentit parlar mai massa del Barça.
Sí, bueno, perquè no se m'ha donat la veu. En aquest programa se'm boicoteja constantment.
Les audiències, sobretot.
Sí.
Correcte.
Què vols dir?
No, que quan té bons resultats, li tapem.
Escolta'm, però fumes puros allà al camp del Barça? Ets del...
Perquè no em deixen.
No es pot, ja.
No, però...
És gravíssim, això, que puguis anar al futbol i no puguis fumar un cigar. És...
Un cigar.
Sí, sí. Jo, quan hi anava jo, era més petitet i no fumava.
No fumaves encara.
He començat a fumar de gran, perquè tot ho he fet malament a la vida i desordenada. Sí.
No, jo vull saber si tens algun candidat per campió del Mundial.
Bueno, els catalans diem això de Bèlgica, no? Perquè com que l'entrenador és de la tribu, doncs Bèlgica.
Bèlgica, molt bé.
Bueno, jo estic a favor de sempre que guanyin els grans.
Sí?
I el meu país és Itàlia.
Escolta, què et sembla?
Que és la selecció que no hi és.
No hi és, aquest any no hi és. Ara els italians estan molt contents de sentir-te.
Sí. Em sap molt de greu perquè un Mundial sense Itàlia... Escolti.
I un Mundial amb bar o sense bar? És a dir, el futbol t'ha agradat això?
Amb bar, sí, bar sempre.
Bar
sempre.
Visite nuestro bar.
Un macro bar.
Visite nuestro bar.
T'ha agradat
això, sí?
Està molt bé. Sí, sobretot perquè ho fan rapidet. Perquè si no seria problemàtic.
Sí, sobretot tenint en compte que en general el futbol és tan trepidant que parar-lo un moment...
Però amb fores de joc i gols dubtosos, el VAR és un avenç que ja trigava.
I tinc una última pregunta, és què tal Sant Joan?
Espantós.
Espantós.
És que jo sóc com un ca. Llavors em fa molta por els... No, em quedo en llocs absurds en els quals no hi hagi soroll, perquè em fa molta impressió i m'espanten molt els petards.
I les fogueres t'agraden?
La foguera sí que tinc un instint piròman, però el soroll em produeix una violència... És que jo ja de petit...
Però s'està posant nerviós i
sí,
tot, eh?
Sí, sí, sí.
No, està revivint, diguem-ne... Sí,
sí, era una festa que em produïa una tristesa... No. Totes les festes familiars i aquella cosa catalana del pinyó i la coca...
No.
I la fruita confitada...
T'has equivocat de latitud en el moment de néixer.
Boníssima, la fruita confitada.
Boníssima.
Escolta, hi ha festes cans-friendly, diguem-ne. Ara cada vegada més gent munta festes que diu no tirarem petards perquè hi ha animals i s'ho passen malament.
Bueno, però hi ha dels animals que pateixin un dia, tu no passa res.
Es fotin, sí, no, però a mi se m'encarden.
9-3-2-0-1-7-4-7-4.
Dos diazepans i avall. Tu, un dia a l'any no els hi fa... No,
el diazepam.
Que no prenem drogues, vull dir...
Rodanxa de fuet, diazepam, rodanxa de fuet...
Massa. De fet, prenem massa drogues. Com certifica aquesta secció.
Encara no m'has pillat perquè jo això de la foguera t'ho deia perquè jo et vaig veure cremant en una foguera. O sigui, hi havia una foguera a Vallcarca on hi havia fotos de gent que no els hi agradava i una foto eres tu.
Sí, sí, amb un puro, a més a més.
Sí.
Que feia molta il·lusió. És a dir, almenys si em cremen, diguéssim que em cremin fumant. Això va fer molta il·lusió.
I a més, estaves, deies, al costat dels guapos, que al costat de Justin Trudeau.
Era Justin Trudeau i jo, que si més no... Hi havia la línia dels habituals, Pujol, Prefeta... I després hi havia una secció de senyors que, bueno...
Bueno, molt bé.
Que cauen simpàtics,
no va tard de temporada, no?
Però no gens menys, els cremem, que érem jo i Justin Trudeau. I em va fer molta il·lusió. Però estic molt a favor de que tothom cremi el que consideri necessari.
Molt bé. Ja
aduc la meva persona.
Un cop dit això, per cert, en aquella foguera es va cremar Núñez i avui volíem parlar o començar parlant de Josep Lluís Núñez.
Sí, sí.
Per què? Per què?
Avui, com deia el Josep Lluís Núñez, farem un nova marx, que deia ell, i parlarem de furbo. Me gusta el fútbol, lo domingo por la tarde la mayor. Pam, pam, de mi afición. Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles te deseo. Pam, tal la pasión. Me gusta el fútbol. Bé, estem en temps de Mundial i quan passa un Mundial o quan arriba la final d'una Champions, que és aquell títol, si ho recordeu, els socis o consocis del Barça, que és el títol que el Barça acostumava a guanyar de tant en tant.
Temps enrere.
Temps enrere, temps ençà, d'antuvi. Molta gent, doncs, sigui amant del futbol o no, repeteix aquella cançoneta una mica suada, segons la qual el futbol és l'opi del poble.
Uh-huh. Però d'opi ja no en gastem. Hauríem de canviar la...
Sí, hauríem de passar-nos directament a l'aixecolat. xocolata, a la xocolata o a l'internet.
Jaggermeister.
El wifi és l'api del poble.
Llavors, sí, sí. Hosti, m'agradaria primer comentar d'on ve aquesta frase, perquè la diem sí. moltes vegades. Sí, sí. És una traducció, una adaptació d'una de les frases més citades de Marx, que és, ho dic en alemany, Die Religion ist das Opium des Volkes, és a dir, la religió és l'opi del poble, d'una obra anomenada La contribució a la crítica de la filosofia del dret a Hegel, que era un dels primers escrits teòrics del jove Marx. De fet, la cita completa diu: la religió és el sospir dels oprimits, el cor d'un món sense cor i l'ànima dels qui viuen en la condició desanimada. La religió és l'opi del poble. És a dir,
fixa-t'hi que l'última frase és la que s'ha fet famosa. Les d'abans és que no s'entenen.
Exacte.
Això passa. Llavors dius...
Perquè es faci viral una cosa s'ha d'entendre.
Sí, Marx no era un bon tuitero, per dir-ho així, però el que està dient Marx és que la religió és com una droga, per dir-ho així, que anestesia la gent de les seves preocupacions més immediates. Per exemple, en marxista hauríem de dir els conflictes de classe, la desigualtat econòmica, i que aquest opi, aquesta obra, aquesta droga, perdó, aquesta anestèsia, la fa distreure's i anihilar-se, que és un dels grans conceptes marxistes, l'alienació, en una satisfacció momentània. Per tant, la primera pregunta que ens hem de fer, si parlem de futbol i de filosofia, és obligada. Realment el futbol és una religió? És un opi que ens distreu de les coses realment importants? I clar, a primera vista, i més encara en temps de mundials, tendríem a dir que sí. De fet, l'experiència esportiva o la narració dels esports té un llenguatge religiós o un vocabulari que tendeix a la religiositat. Es parla de jugadors que són déus, es recorden sovint estadis que són temples, la sí. catedral, que dèiem de Sant Mamés.
Sí, 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 sí.
Quan un jugador marxa a l'equip rival se'l crucifica o se li diu pecador o traïdor. I l'experiència esportiva té paral·lels també amb l'experiència religiosa, perquè un gol, diguéssim, com el d'Iniesta amb el Chelsea...
És un miracle.
Fixa't que ja tirem sí, en lluny, sí, sí. Per parlar d'aquestes coses, però és una cosa que et
fa... Van veure Maradona també amb un èxtasi religiós aquesta setmana.
Digue-li religiós o digue-li...
Allò sí que era l'opi del... I no era l'opi del poble, era una altra cosa.
Digue-li potser una substància més popular que l'opi.
L'èxtasi de Santa Teresa,
estava perjudicat, pobret, sap greu, sap greu.
No, diu que no li passa res, que va ser una...
Heu vist aquell vídeo que li dona la mà a un company a sota i l'altre, quan deixa de donar-li la mà, té el puny tancat com dient...
Què fas? Diu Armando.
Què vols?
Què sés?
Què li passàs?
Llavors, clar, quan marca un gol al nostre equip, de vegades ens agafa un deixa'm dir-ho en català incorrecte, un telele. És com si et prengués un déu que et fa tremolar, et pots arribar a abraçar i petonejar doncs, amb algú que no coneixes.
Sí, això,
no?
Això és veritat.
Ens ha passat de tot.
Sí, sí, sí.
I, finalment, en efecte, el futbol és un espectacle i, com a tal, és un element que et distreu de les coses que passen, especialment si el teu equip guanya, que és alguna cosa que a nivell continental nosaltres no ens passa, vull dir, nosaltres els culers no ens passa de fa uns anys. Per això volia parlar avui de futbol, que és un fenomen que ha fet pensar molts filòsofs, escriptors, perquè també és una activitat humana complexa i no parlo només de frases de grandíssims filòsofs, com ara, per exemple, quin és el gran filòsof, diguéssim, filòsof holandès català.
Ah, holandès. Anava a dir Núñez.
Cruyff. Frases filosòfiques de Cruyff. Només hi ha una pilota al camp, ha de ser teva sempre.
Mm-hmm.
És una grandiosa frase de filosofia.
Té més raó que un sant.
O una entrevista que fa poc li van fer a Arsène Wenger, que és un dels grans, el sempitern entrenador de l'Arsenal i un dels entrenadors importants d'Anglaterra.
Sobrevalorat, potser?
Bastant.
D'acord, endavant.
No, que va estar molts anys.
Sí,
que això ajuda.
Igual aquest és el mèrit, però no sé si molts títols. És igual, endavant.
Però fixa't, preguntat per la feina, per l'essència de la feina que té com a entrenador, Wenger va fer una frase que a mi em sembla meravellosa. Diu: soc un facilitador de tot allò que hi ha de vell en l'home.
Oh, és preciós.
És realment una frase bonica.
És el demiurg, és treure la bellesa d'aquella peça de marbre.
Exacte. Ell agafa uns homes meravellosos i els esculpeix, per dir-ho així, no? Per no parlar d'altres cites famoses d'escriptors futbolers, la més famosa, potser antifutbolers, és la d'Orwell.
Què va dir?
Diu: el futbol no té res a veure amb el joc net, està lligat a l'odi, a la gelosia, a la manca de respecte i al plaer sàdic d'assistir a un acte violent. En altres paraules, és la guerra sense els trets.
Sí, senyor.
Que amb això té molta raó. També,
és un clàssic.
També es fa llegir, també es fa servir molt de llenguatge bèl·lic, parlant de la contienda, los soldados...
No deixa de ser una sublimació de la guerra, no? Són dos exèrcits rivals que s'identifiquen practiquen amb un uniforme. Sort que hi ha un àrbitre en aquest cas.
De fet, la filosofia de l'esport diu que l'esport és una guerra desacralitzada, és a dir, que és una guerra institucionalitzada amb unes certes regles. Hi ha fins i tot frases poètiques, com la del meu estimat Nabokov, que va dir: el porter és l'àguila solitària, l'home solitari, l'últim defensor.
Vaya flipa.
És una cosa pràcticament metafísica.
Entendré mai que aquesta cançó estigui lligada al futbol. És una cosa màgica, eh?
És evidentment, us poso el You'll Never Walk Alone, que és un dels himnes del Liverpool, l'himne oficiós del Liverpool, que és l'equip d'un dels filòsofs que us presentaré avui, perquè hi ha, més enllà de cites i d'impressions negatives sobre el futbol, hi ha pensadors i futboleros que s'han dedicat a pensar no només per què ens agrada el futbol, sinó també com ens fa pensar. I aquest és el cas d'un llibre molt bonic sobre filosofia i futbol, si us interessa el tema, que es diu What Do We Think When We Think About Football? És a dir, què pensem quan pensem sobre futbol, d'un filòsof que, a més, va ser professor meu a la New School, el Simon Critchley, a Nova York. En teniu una versió espanyola a Editorial Sexto Piso, Que pensamos cuando pensamos sobre fútbol. És un llibre molt bonic sobre el futbol i, sobretot, sobre com l'experimentem, i en comentarem algunes coses que valen molt la pena que se'ns passen quan estem mirant un partit de futbol. Primer de tot, Critchley diu que un partit de futbol ens dona una idea de com experimentem el temps, allò que és tan difícil, de la temporalitat, allò que sempre diem el pas del temps, no?, en els éssers humans. En aquest llibre diu Critz, i diu: en general, la nostra percepció del temps és linear. En aquest sentit, el futur no és present i el passat ja no és present, i per tant, el temps es configura en fraccions regulars de segons, minuts, hores, i fonamentalment això configura una sensació del temps compartimentada. És a dir, nosaltres tenim la idea de que el temps, això, el dia, l'agenda, te la distribueixes en hores, en minuts, i per tant d'una manera molt, molt matemàtica, per dir-ho
així.
Però diu Critz, diu: el que passa amb l'experiència de veure un partit de futbol és que experimentem una modulació estranya del temps com si fos un afer d'intensitat.
Clar, clar.
Diu: a vegades el temps accelera i a vegades el temps s'atura, però no el sentim com un continu.
Sí,
això
sí.
Ens fa pensar també en com l'experimentem a la vida, en què hi ha períodes d'avorriment, sobirà, on el temps s'allargassa, i de sobte s'accelera sense motiu. El futbol, diu Critchley, ens ensenya que el temps és maleable.
Jo m'ha vingut al cap directament als últims minuts.
Evidentment.
Si als últims minuts estàs perdent, vols que s'allargui com una mala cosa. I si vas guanyant, és...
Àrbitro la hora!
Exacte.
Àrbitro la hora és la frase.
Exacte. I fixa't amb el bàsquet, perquè amb el futbol 5 minuts són molt, però amb el bàsquet, per exemple, ens trobem que amb un minut poden passar moltíssimes coses.
Sí.
Llavors, el que està dient Crisi és molt interessant. Diu, ostres, que realment el temps veiem que passa el mateix que les nostres vides, que és que en el moment que ens estem avorrint, que estem esperant, per exemple, que estem a la consulta del metge i estem esperant, allò se'ns fa etern. En canvi, hi ha moments que el temps cobra vida per si mateix i el temps s'accelera. Però el que és més interessant d'aquestes remarques que fa Critchley és que diu que també passa el mateix amb l'espai. Fixa't, diu: pots dir el mateix de l'espai. Amb el futbol, la geometria es torna maleable, també. Diu: hi ha un jugador alemany, diu en aquest llibre, que es diu Thomas Müller, que és un jugador del Bayern de Múnich, a qui els seus seguidors anomenen Raumdeuter, que en alemany literalment vol dir l'intèrpret de l'espai.
Sí.
Què vol dir això? Que el jugador que interpreta l'espai ocupa l'espai, és a dir, el jugador està al camp, però també dibuixa un espai al seu voltant.
Com el Xavi, la sensació de Xavi Hernández.
I Guardiola, és a dir,
Guardiola.
Els migcampistes. Diu: quan jugues a futbol i penses mentre jugues, te n'adones que l'espai és quelcom que pot obrir, tancar i, en el fons, interpretar el jugador.
És bonic, això, eh?
És un molt bon escriptor. El Simon era, a més, les classes del Simon eren molt divertides.
Era
un filòsof punky, per dir-ho així. Diu: aquest espai, a més, és un fan, per això us he posat la cançó del Liverpool, perquè el Simon era superfan del Liverpool. Diu: aquest espai que el jugador interpreta, com també el temps, no és només una cosa que ell tingui en el seu cap. L'espai és a fora. Es converteix en una experiència sensorial compartida, és a dir, el camp, en el fons, el sent el jugador, però també el veiem nosaltres, com el jugador determina l'espai. Diu: de la mateixa manera, quan demanem als futbolistes com interpreten l'espai, la majoria no tenen paraules per explicar-ho. I no perquè siguin babaus, sinó perquè ells interpreten, no expliquen.
Sí. Sí, sí, és aquella mentalitat d'estar present en aquell moment i no pensar en paraules, sinó simplement viure el moment i l'espai.
Exacte, fixa't que nosaltres, quan estem mirant un partit de futbol, fem, que és un fenomen interessantíssim que ens passa a tots, especialment als futboleros, fem de pintors de l'espai. És a dir, quan tu estàs mirant la tele, comences a moure les mans. Quan dius, juga, passa, és a dir,
dius,
moure
allà,
cap allà,
allà,
dius, allà, allà, allà,
allà, allà.
Diu que no ho veus, tira-la cap allà.
Allà esperant,
i tu vas fent, recordem tots el Guardiola, com dirigia pràcticament com un director d'orquestra, des de diguéssim, la banqueta dels, anava a dir, dels acusats, que és la banqueta de l'entrenador.
Estem tan acostumats a aquesta banqueta,
ja. Últimament estem més... Llavors, tu agafes l'espai i mentre tu vas movent la mà, és com si movessis l'espai del camp de futbol, no? Amb això, Cris, jo penso que és molt interessant.
Per això és al·lucinant quan veus a jugar Messi, que interpreti de manera aquesta velocitat tan alta el temps i l'espai, sobretot l'espai.
No, tu veus que fa una passada cap a un lloc on no hi ha absolutament ningú, però Messi ja ha vist que aquell jugador que estava com 5 metres més enrere d'ell arribaria allà.
Al·lucinant.
Un altre que era superfutbolero era el Pasolini. Deia que el futbol era l'última representació sagrada d'aquesta societat.
Exacte.
I que el futbol és un idioma amb els seus poetes i escriptors. O sigui, tenia aquesta part de poesia i litúrgia, el tio era un enamorat.
Ah, clar, per això el futbol...
Li ha dedicat paraules molt boniques.
És que us deia que fa pensar... Per això no és tant a l'opi del poble, perquè és una cosa que ens mou a pensar. Hi ha en un moment d'aquesta obra que està molt bé, el Crits li dedica, el Simon dedica un espai a un dels altres aspectes interessants del futbol i de l'esport en general, això es pot aplicar a tots els esports, que és la dialèctica famosa, diguéssim, entre allò que és previsible, dèiem abans la frase del Cruyff, no? Si tu tens la pilota, el rival no la té. Això és, diguéssim, va de suar, per dir-ho així. I allò que s'escapa a les previsions, des de si plou, a si un xut fa una paràbola indescriptible. I té un capítol molt interessant on, en aquest llibre, on Chris parla de la pilota de futbol com un exemple d'objecte animat que té la seva pròpia vida. És a dir, ell es posa en el paper, no del jugador, sinó ja de la pilota de futbol. I hi ha un fragment molt divertit que diu, quan hom juga a futbol, la bimba, és a dir, la pilota, que és objectivament un objecte de plàstic o de cuir treballat, sembla tenir una vida pròpia més enllà dels xuts o de la tècnica que hi apliquis. És a dir, hi ha un moment que la bola guanya vida. Diu, la pilota, en cert sentit, està animada. Sembla tenir la seva pròpia evolució i ànima. Quan jugues a futbol, tens aquesta sensació que l'objecte que determina el joc també és viu. Habitualment, diu el filòsof, no tenim aquesta sensació amb els objectes que ens envolten, que utilitzem senzillament perquè són utilitzables. És a dir, quan tu utilitzes una torradora, entens que no està viva perquè la torradora té, diguéssim, la funció de fer-te les torrades, i si no les fas perquè les fa malament i que l'objecte està mal fet, per dir-ho així. Diu, en canvi, quan juguem amb la pilota, assumim que hi ha un objecte que se'ns escapa, com un artefacte que de sobte ens està dient tu no ho pots fer tot. És realment preciós aquest fragment, perquè realment això passa també a cada mundial, si us hi fixeu, hi ha una polèmica que reparteix cada 4 anys, que és que la pilota es fa nova. És a dir, hi ha un nou model de pilota. Llavors, tots els jugadors que han jugat amb la pilota de sempre, que acostuma a ser un model Adidas, estan acostumats a un bot, a una força, a una maleabilitat, llavors els hi foten una nova pilota i estan, els primers dies, estan tots una mica desconnectats perquè la pilota té una vida que ells no saben determinar. Llavors, el que diu Crisley és que, en el fons, l'esport ens ajuda a veure que en la vida sempre hi ha un moment en el qual, una mica com el Terminator, els objectes prenen la vida, tenen una mena de vida pròpia. I a vegades en el futbol, que passa aquest moment d'això d'inesperable, que la bimba fa coses que el jugador no ha previst. I Crits diu
sobretot
que això...
quan jugo jo. Diu, quan jugo jo, la pilota, t'ho juro, que no, jo volia xutar cap una banda i se'n va cap a l'altra, però d'una manera radical.
Què passa, que tens dos peus esquerres?
No, és incompetència, però d'una manera...
Manifesta.
Còsmica. Parlant de futbol i de filosofia amb el Bernat de Déu, rematem-ho això, mira, amb terminologia futbolística.
També està, és un llibre molt interessant perquè parla també del fenomen sociològic del futbol, no només filosòfic, i diu que té una tesi molt provocativa aquest llibre, que diu que en el fons el futbol és un exemple de socialisme, perquè en el fons és un exemple d'economia col·laborativa. Diu, el futbol, com el socialisme, es basa en contradiccions i en contradiccions cada vegada més fortes. Per una banda, tenim la cultura de l'aficionat, que remunta als orígens del futbol i que és absolutament comunitària. Fins i tot es pot dir que existeix un socialisme col·lectiu en la naturalesa del propi joc, tant a l'hora de jugar-lo com de presenciar-lo. Això entra en desequilibri amb el tema dels diners en un sistema capitalista, corrupte i mercantilitzat que procedeix de fonts monetàries més que qüestionables. És a dir, per Critzi, el futbol explica molt bé la nostra societat perquè hi veiem exemples de col·laboració. És a dir, Cristiano Ronaldo, per molt que cobri, no pot jugar sol, perquè necessita, si més no, uns camàlics que li passin la bimba.
A ell li agradaria, però, eh?
Sí, però clar, no podria.
No, és materialment impossible.
És una metàfora molt bona, és a dir, fins i tot si el Messi volgués jugar sol, necessitaria els seus parteners, per dir-ho així, per passar-li la bola. I al final acaba aquest llibre amb una frase molt bonica. Diu, en el fons, el futbol sempre és una barreja de goig i de fàstic. A la bellesa del joc, dels
però
cants...
Però la vida és així, la vida és això també.
Diu, a la bellesa del joc, dels cants, dels fans, de la tradició que s'hereta de pares a fills, s'hi suma el fantasma del mercantilisme dels jugadors, la indecent quantitat de diners que la fa possible i la corrupció de la FIFA. Però al final, com diu el tòpic, no existeix un equip sense un col·lectiu i aquesta és l'última fita del socialisme. Que el col·lectiu sempre se'n surti. Que és aquella frase tan suada, no, no, quan algú guanya la pilota d'or, no, gràcies a mi equipo, etcètera. Sí, perquè sempre es diu en espanyol, aquestes coses. S'han de traduir a l'espanyol.
Dolor i bellesa, bellesa i fàstic, és una combinació molt bonica en el futbol i en la vida. És que la vida és això, també.
La vida és espantosa, però és l'únic que tenim.
Oh! Que és un filòsof, de veritat, no es pot aguantar.
De la vida, sí.
Gràcies, Bernat, adéu.
A valtros.
Estat de Gràcia amb Roger de Gràcia.